Avui a l'Ofici de Viure, qui deixes que entri a la teva ment? Molts de nosaltres, quan ens llevem de bon matí, tant si hem tingut un son tranquil com si no, correm a posar-nos al dia del que ha passat al nostre entorn. Marita Ossés, que ens acompanya avui al programa, ho diu així. Quan et lleves i consultes el mòbil, t'adones que deixes entrar tot un seguit de persones i sensacions que fan que et desconnectis de tu. És com si tinguessis un jardí i el deixessis trepitjar per un munt de persones, algunes de les quals no t'importen gens. Tenim aquesta sensació normalment? Doncs normalment no la tenim, i ens fa l'efecte que simplement volem estar informats i anar-nos introduint a la vida amb què ens tocarà bregar aquell dia en concret. Però no oblidem que, tal com diu el budisme i com ha recordat més d'una vegada en aquest programa Míriam Subirana, que també ens acompanyarà a l'Ofici de Viure, i la psicòloga Jenny Moix, cadascun de nosaltres té la ment, que podríem dir, de mico. I el mico es troba ara més al seu aire que mai, com diu Jenny Moix. Es diverteix cada dia més perquè el món se li obre, se li expandeix. Pot saltar a molts llocs, al WhatsApp, a internet, al missatge de correu, a Instagram, a Facebook, a la música del mòbil. La societat s'ha convertit en un paradís per a algú tan inquiet com ell, com aquest mico, com la ment de mico, no? Que en comptes d'estar cada dia més calmada, la tenim més descontrolada. La nostra atenció està segrestada per aquest telèfon que gairebé ni és telèfon. Dit això, la Marita Ossés ens fa una pregunta directa. Comences el dia amb tu o amb un munt de gent que pululen per les xarxes i que no tenen res a veure amb tu? I davant de la resposta previsible ens explica: si el primer que faig quan em desperto és mirar el meu mòbil, l'atenció es dispersa i l'energia també. Per això estem tan cansats. I per això proposa la nostra convidada començar el dia estant amb nosaltres mateixos, amb tu mateix, amb tu mateixa, aturar-te i observar quin temps fa dins teu. T'has llevat amb energia o de baixada? Amb quin clima intern et vestiràs avui? De la mateixa manera que ho fas per fora, mira, diu la Marita, què et cal de dintre teu per adaptar-te al dia? Només tu saps el que et cal. Abans d'obligar-te a fer això i allò, pensa què em cal avui, què necessito per anar-me'n al llit feliç i contenta. Avui, a l'Ofici de Viure, qui deixes que entri a la teva ment?
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Josep Maria Clopés, fundador d'Executive Meditation. Em dedico a la formació en tècniques avançades i superiors de meditació per persones i organitzacions. Personalment, fa més de 39 anys que practico meditació avançada. El pensament és energia i propòsit. En l'experiència quotidiana, la nostra ment es troba activa, projectant pensaments que ens dirigeixen a l'acció. Som éssers orientats a l'acció. La ment no funciona de manera aïllada. Està totalment connectada amb la nostra fisiologia, les emocions i a l'entorn. Captem la informació a través de la xarxa dels sentits i responem als estímuls. L'estat de la nostra fisiologia i el medi condiciona fortament la nostra resposta. Com disposem d'aquesta ment tan poderosa, projectem de manera conscient els esdeveniments, futur i passat, constantment. La retroalimentació contínua de pensaments i emocions es desenvolupen com una bola de neu. Sovint quedem atrapats en la roda d'hàmster fins a l'esgotament o al col·lapse. Com podem sortir-nos d'aquesta situació i sentir-nos més bé? La meditació és l'eina superior per recalibrar la nostra fisiologia, el cos, la ment i les nostres emocions. La pràctica regular de la meditació ens porta a silenciar la ment. En el moment en què la nostra ment s'asseu en l'estat de la consciència pura, transcendim tota l'activitat. Ens alliberem de tot pensament, emoció i ego. Ens situem en l'espai del silenci infinit de la consciència. El passat i el futur desapareixen. Ens alliberem sistemàticament de les pors i de l'angoixa. La nostra fisiologia es recupera. El nostre cervell es carrega, s'activa, es sincronitza i es desenvolupa. Si practiquem cada dia de manera regular la meditació avançada, ens alliberem. ens instal·lem en una manera de funcionar natural, establerts en el moment present.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, qui deixes que entri a la teva ment? Marita Ossés, benvinguda.
Gràcies. Hola,
per ser nosaltres. Míriam Subirana, ben retrobada.
Hola.
Bé, doncs, per on comencem? Marita, a tu et va cridar l'atenció aquest tema, vas fer aquesta pregunta a la gent que et segueix també a través de les xarxes socials. Les dues sou fàcilment localitzables a les xarxes socials i per tant, tu també, evidentment, hi tens accés i et deus haver trobat un bon dia, de bon matí, dient, a veure, per què estic deixant entrar aquesta persona a la meva ment?
Mm-hmm. Sí, no només jo. Aquell dia que vaig fer aquell podcast sí que vaig ser molt conscient de jo mateixa, però quantitat de clients que venen a la consulta estan mig sequestrats, no? pel telèfon o per una xarxa o per una relació que depèn de les respostes del WhatsApp. Llavors vaig veure que no som amos de nosaltres mateixos, som esclaus de allò que em pot arribar a través del telèfon. I per això vaig pensar que era urgent fer una reflexió per prendre consciència i, dos, per veure que tenim eines per alliberar-nos d'aquest esclavatge. Que no vol dir que sigui fàcil, però que les eines les tenim.
No, o sigui, primer hem de prendre consciència.
Primer de tot, sí.
I després començar potser per adoptar altres pràctiques quan ens llevem de bon matí.
Sí, per exemple, pensar en un mateix, que abans era egoisme, no? Pensar en comptes de què he de fer o qui m'espera o és què necessito jo avui per fer tot això que he de fer o quan vagi a casa aquesta nit sentir-me satisfeta del que ha estat el dia, tries 3 minuts en fer això, si et coneixes una miqueta. Llavors, perquè és igual que si mires per la finestra i fa pluja, que agafaràs un paraigua, doncs és què necessitaré jo avui, quin clima intern tinc primer, o sigui, com m'he llevat, activa, apàtica, llavors què necessito jo per activar-me o què necessito jo per serenar-me. Igual que quan, llavors, si tu fas amb tu mateixa, surts a la vida, a les teves obligacions, a la teva quotidianitat, segura de que podràs. Igual que et vas tranquil·la si surts de casa i vas amb el paraigües i saps que no et mullaràs. Llavors, quan fas això de bon matí, també connectes amb els teus actius, amb què tinc jo dins que em pot ajudar, trobi el que trobi en el dia d'avui. I això és important perquè moltes vegades em diuen, bueno, però què és això de connectar amb mi? Què és això de llevar-me amb mi? Doncs és connectar amb els teus actius, amb les coses que tu tens, que és una manera també i de treballar l'autoestima, que és un tema hiperrecurrent a les sessions de coaching també.
Diu la Marita, si valores el teu temps, t'adones que la quantitat que els estàs regalant els confereix molt de poder. Els permets que et desendressin la casa o el jardí només de començar el dia. Per això creus que és important decidir, com ens comentaves, qui entra i qui no. Perquè si no es converteix en un mercat bulliciós, la teva ment, que et distreu. Per tant, els missatges externs, en aquest sentit, ens desendreçarien la casa o el jardí.
Sí, però la primera la passa igual que abans, és pren consciència de que tens un jardí, pren consciència de que a dins teu hi ha un espai sagrat.
Redescobreix aquest espai.
Perquè si no, com que no sabem el que tenim o el que som, anem mirant sempre cap enfora. I en realitat tens un espai que jo dic que és sagrat, però, i bueno, que ho diu molta més gent, però que és com un jardí o el que vulguis, la metàfora que vulguis fer servir, però és la manca de consciència de que tens allò i que necessita cura, la que fa que no que la ignoris. I és des d'aquesta ignorància de que dins teu tens aquest espai, la que fa que busquis altres espais on desenvolupar-te i on nodrir-te i on distreure't i on sentir-te vàlid. però és aquest jardí que jo dic el que mana, si tu li confereixes aquest poder. Si no dediques temps al teu jardí i dediques temps al que les persones de fora et demanen, et xuclen, el jardí queda descuidat.
Fa anys i panys que la Míriam Sobirana rega el seu jardí, el cuida, i també fa divulgació al voltant d'aquest jardí sagrat. Què en penses de tot el que estàs sentint de la Marita?
Jo crec que, a veure, que la pregunta de qui deixem entrar a la nostra ment diferenciaria entre la ment, el cor i la consciència, per dir-ho d'una manera. Aleshores, en el cor, o amb el que som, ja hi ha entrat molta gent. És a dir, els fills, els pares, inclús si s'han mort, inclús si no estan físicament amb tu. Amics, mestres, gent que forma part de la nostra vida i, per tant, ja hi són a dintre nostra i no necessitem fer un esforç especial per quedar bé amb ells, perquè això ens porta molta energia. És a dir, tu vols quedar bé amb algú i sents que li has de respondre al WhatsApp de seguida. Però si és algú que ja està en la teva vida, que ja forma part de tu, no sé, el teu fill, la teva amiga, algú que coneixes de fa temps, pots arribar a compartir que respecti els teus temps de resposta i que no vol dir que no li facis cas. Això seria un aspecte. Per tant, hi ha un fet que és quan la Marita deia, bueno, connectar amb tu, bueno, qui és aquest tu? Doncs jo diria que aquest tu és un ser relacional que està format per totes les relacions que hem tingut. I quan en la meditació entrem en aquest jardí, no estàs tu sola, nua, pelada, sense ningú, perquè hi ha tots els que t'han configurat, tots aquells que d'alguna manera t'han ajudat a ser qui ets i t'han acompanyat a ser qui ets. Amb la qual cosa, amb un espai de calma al matí, tu, Marita, parlaves dels actius. Jo diria un dels actius doncs, poden ser els mestres, la gent que t'estima, persones que t'han inspirat i que saps que estan amb tu, que no estàs sola. Perquè jo crec que un dels hàbits que tenim d'anar directament a les xarxes socials i tal és la por a la soledat. I no estàs sola, regar el teu jardí, estar amb tu. I estàs, doncs, amb tots aquells que han configurat qui ets i que continuaran configurant. I després hi ha un tercer aspecte de la consciència i que m'ha inspirat el que hem sentit al principi d'aquesta meditació avançada, connectar amb la consciència. Quan estàs en un estat de meditació en el que la consciència està desperta, arribes a un estat que m'agrada molt com Ramana Maharshi ho defineix, on ja arribes a un fons més enllà dels pensaments i aquest fons ets tu. I en aquest fons estàs connectada, connectat amb l'univers, amb el millor de la gent, amb els arbres, amb la natura, i estàs en un estat com de comunió, d'unió. I en aquest estat no necessites estar hiperactiu, sinó que et pots prendre amb calma i després, quan sigui el moment, entres a les xarxes, si vols entrar-hi, o a les notícies, però des d'un espai de que és una obra de teatre, un joc, saps? O sigui, que no t'involucres fins a perdre't, perquè estàs amb tu, no t'hi perds allà.
Estic pensant ara amb les oients i els oients que de bon matí, que deuen ser la majoria, no? Van atrafegats en poc temps, no? No poden entrar en aquest jardí, que potser pensen, no, ja m'agradaria, no?, poder meditar de bon matí, o potser tenen la intenció, no?, de meditar, però encara no ho poden, o pel que sigui, van atrafegats i necessiten mirar, doncs, a veure si ha passat alguna cosa, no?, si algú s'ha posat en contacte amb ells, preparar el dia, i sense voler-ho, ja, o per exemple, veient les, o sigui, connectar la televisió, no?, i sense voler-ho, estan deixant entrar una gentada en el seu jardí
que potser diuen, bé, jo potser no puc meditar de bon matí, però potser sí que puc, doncs, ajornar el moment, no?, d'obrir la porta del jardí.
Sí que es pot fer. El que passa que després el dia a dia se'ns menja. I és molt... Jo no digue que sigui impossible, però és més difícil. El que passa normalment és que aquest centre del que parlava ara la Míriam, no, no ha afectat, quan arribes allà, no ha afectat per res. Hi ha molta gent que no sap que existeix. Llavors, el que no saps que existeix no ho busques. Has de saber que hi ha, o creure, no? Fer un acte de fe i creure que hi ha una part teva que no, amb la qual mai t'has identificat. No? Quan el mires, això, perquè ara parlem d'això, però arribar a aquest moment... quants anys has dit que feia que meditava la Míriam?
Anys, doncs, i panys he dit.
Vale, bueno, doncs, quan ho albires, perquè jo mai he estat en un estat així permanent o durant molta estona, llavors te n'adones que sí, que forma part de tu, però hi ha moltíssima gent que no coneix aquest centre. Llavors vivim descentrats, o sigui, el centre de la nostra vida està en el que fem, en el que sentim o en el que fan i senten els demés. Llavors, el que és important és, sigui al matí, sigui a la tarda, donar-te una possibilitat, una mínima possibilitat d'anar més enllà d'això que és urgent o d'això que és immediat. Perquè, clar, aquest centre no s'hi arriba així, no? Has de donar-te temps i el que la gent no té avui dia, perquè no veu la importància d'això, és temps per això. Però sí que pots fer al migdia, tancant-te al teu despatx o anant-te a un banc, o no cal tant de temps. Cal la intenció clara de buscar quelcom més fort que allò que, si no, es fa l'amo de la teva vida.
Sí, i a més hi ha un altre aspecte, que és que, per exemple, quan vas acumulant escombraries, què fas? Les treus de casa, les portes al contenidor o les poses en un cubell i vas fent neteja, no vas acumulant. I el que passa que nosaltres no tenim aquest hàbit intern de netejar les escombraries de la ment. Aleshores, un hàbit de neteja a l'hora d'anar a dormir és superimportant. Mitja hora abans d'anar a dormir, no connectar amb les xarxes socials, no mirar notícies, no anar-te'n a dormir amb el telèfon o a la mà. Això ja és d'una gran ajuda. Per després, quan et despertes al matí, si pots, si el telèfon no el tinguis a l'habitació, deixa'l en un altre lloc, al menjador, un altre lloc de casa. Així és una manera de transformar aquest hàbit de lo primer que fas és mirar el telèfon. I lleva't 10 minuts abans, 15 minuts abans. Ves a dormir 10-15 minuts abans, lleva't 10-15 minuts abans. És com fer un compromís amb tu mateixa, amb tu mateix. Aniré a dormir una mica abans per llevar-me una mica abans per fer neteja i per anar connectant amb aquest fons profund en el que connectes amb el teu oasi. I és un oasi de vida, d'amor, de plenitud. I aleshores, quan tu estàs centrat, centrada en aquest oasi, m'ha agradat molt el que has dit, Marita, viure centrat, no descentrat. Quan estàs visquent des d'aquest oasi, tot allò que va passant per fora o pel desert, diguéssim, no?, que normalment els oasis estan en el desert, no t'afecta tant perquè estàs connectat amb la font interior, que també és exterior, de vida. Perquè arriba un moment a la meditació que el que és interior i exterior deixa d'existir com a dues coses separades. El que passa dintre passa fora, el que passa fora passa dintre.
És veritat, dius, Marita, que hi ha una conjuntura mundial que ens recorda els perills. Crisi mundial, crisi climàtica, problemes de salut mental... És veritat que aquests factors externs són reals i hi podem incidir, però no els controlem. I encara és més real que el meu ésser, dius, amb les meves necessitats, els meus desitjos, els meus talents, cosa que sí que controlo i decideixo què faig. Ho dic perquè, per exemple, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, no? quan hi ha tots aquests, o darrerament, vaja, en qualsevol moment, no? que veiem un atac punyent amb morts, molt de dolor, ens costa molt centrar-nos en nosaltres, perquè ens fa l'efecte que som egoistes. En canvi, si ens preocupem i si posem la nostra atenció constantment en la guerra, ens fa la sensació que som potser una mica més altruistes.
Sí, això té un perill, perquè moltes vegades, com acaba de dir la Míriam, com és a fora és a dins. És a dir, que a fora hi ha guerres externes, hi ha invasions, hi ha manques de respecte, hi ha actes de poder, i a nosaltres, en les nostres vides, hi ha el mateix, però en petitó. I a vegades, i per exemple, jo quan va guanyar Trump i tots, oh, com pot guanyar un senyor com aquest, tal i qual, tots tenim un petit Trump a dintre nostre, no? I jo pensava, si cadascú s'ocupés més del seu petit Trump, no? Que no pas del Trump de fora, doncs és només un mirall, no? Això per dit d'entrada. Després, l'altruisme, no? el que te dius de preocupar-se tant per l'altre i no preocupar-te de tu perquè si no sembla que és egoisme, perquè amb el que està passant, amb la que està caient, tal igual. Bueno, la que està caient i és veritat, però l'única que és responsable de la teva vida, de la guerra, no ets responsable directa, tots en som, però directa. I, en canvi, tu sí que ets responsable. Si has vingut al món i l'única responsabilitat d'entrada és la teva, no? I a vegades deixem de tenir cura de nosaltres mateixos pensant que hem d'anar a fora. I moltes vegades la manca d'autoestima, el fet de no estimar-te, de no saber-te cuidar, de no prendre cura de tu mateix, la compenses cuidant dels altres. I aquí hi ha una manera de veure, o sigui, vaig sentir l'altre dia, no, és que ara els coaches et diuen que t'has de cuidar i que l'autocura és molt important i tal i qual, però això fa persones egoistes. No és veritat. Les persones que es prenen cura de si mateixes, són conscients de les seves necessitats, intenten satisfer-les, no van pel món demanant que l'altre se les satisfaci i van més plenes i deixen de pidolar i deixen de responsabilitzar els altres de problemes que són d'elles. Llavors, quan tu t'ocupes de tu mateix, ets molt més, et sents amb millors condicions de mirar el món i dir, vale, jo aquí quina cosa puc aportar? Quin és el meu petit granet? I moltes vegades a mi em passa que com que no puc veure si puc fer una aportació rellevant, ho faig servir de mirall. Dic, vale, aquí, Trump o Putin, o què m'està dient de mi mateixa? I quan faig això, sempre tinc molta feina, t'ho asseguro.
Sí, aquí hi ha un altre tema referent a la pregunta de quan veiem guerres, morts, situacions difícils, que tenim la tendència de jutjar i comencem a polaritzar-nos, no? És que aquests o és que aquells? I són situacions molt complexes, on entre grans egos, grans persones que volen ser Napoleons, i entren molts altres interessos. Aleshores, hi ha un aspecte que Buda ja va dir des del principi, que el patiment, d'alguna manera, forma part de la roda de la vida, i que aprendre a deslliurar-se del patiment passa per la no violència, passa per la compassió, per l'amor, per l'escolta, per el comunicar-se i dialogar amb els altres en comptes d'anar des de la suposició de que tu això, tu altre, sinó deixa les suposicions de banda. El mestre Thich Nhat Hanh deia, les suposicions són una de les arrels més grans del patiment. Per tant, quan veiem situacions així, com em posiciono jo? Em posiciono des de la crítica, des del judici, des de la suposició de que aquest, de que l'altre, de que no sé qui? perquè jo penso que estem una mica cansats de veure molts líders que no sé si li diria líders jo, aquestes, que no paren només de criticar i de parlar malament dels altres. Com em posiciono i quina és la lluita que decideixo dedicar-me a la meva vida? I potser la paraula no és lluita, és a dir, a què vull dedicar-me? A acompanyar altres, a ajudar altres, és a dir, posar el meu petit gra de sorra, com tu poses, que no és un petit gra, Gaspar, perquè és un gran gra de sorra que poses tu amb la feina que fas, amb totes les entrevistes que fas.
Moltes gràcies, però fixeu-vos que les que esteu parlant sou vosaltres, eh? Jo aquí només em cal...
No, dones un espai.
Exacte, hi ha l'espai, això sí.
Molt important.
Només em cal aplaudir, eh? Després de sentir-vos, no? I a sentir... Potser tornant al dia a dia, ens venen al cap persones que no voldríem deixar entrar en la nostra vida, però no tenim més remei que deixar-les entrar, no? És gent amb la qual hem de conviure, o potser a la feina, no? I si poguéssim escollir, ens preferiríem que no ocupessin tant d'espai a la nostra ment. I què podem fer en aquests casos, no?, en què no és res ni blanc ni negre, sinó com podem... Perquè no estem parlant, la meditació, evidentment, és una gran eina, no? És la gran eina, però no estem parlant aquí de poder anul·lar pensaments, ni deixar la ment en blanc, ni res d'això, no? Potser d'amorosir alguns pensaments que no ens queda més remei que tenir, que tindrem, no?
Clar, sí, jo crec que hi ha un aspecte molt important, és connectar amb la intenció. Quina és la teva intenció al mantenir la relació amb aquesta persona? Per exemple, jo potser, com deus tu, no voldria tenir aquesta relació, però com que és a la feina, doncs la meva intenció és mantenir el mínim de relació. Exacte. Per poder tirar endavant a l'equip o el que sigui que estem treballant.
És això, i si pogués escollir, m'agradaria que no entrés a la meva ment, eh? Però hi entra cada dia, no tinc cap altre remei.
Entra externament, en el sentit de que tinc que parlar amb ella, però la situació o el problema és... el que jo penso sobre aquesta persona. I tornem al que deia abans, és a dir, estem criticant, jutjant, és que per què m'ha dit, per què no m'ha dit, per què tal. Per tant, un aspecte és connectar amb la intenció i l'altre ser conscient de que la persona és la persona i el que jo penso ho fa més gran, eh? Allà on em centro ho faig créixer. Per tant, quan més penso en aquesta persona, més gran em sembla el problema.
Estic d'acord que la nostra ment és una lupa i quan més t'enfoques en el problema, més gran es fa. Llavors, en aquests casos que és el teu jefe o fins i tot la teva parella, durant un moment que no voldries ni veure-la perquè esteu en un moment, a mi el que em serveix és treure atenció, tot i que sigui difícil, però dir, bueno, jo per què m'estic posant tan nerviosa ara mateix? Què m'està dient això de mi mateix? Llavors, sense voler o volent, treus el foc d'aquella persona i ho poses amb tu. Llavors, treus ferro a la fúria o la frustració o la ràbia que genera aquesta persona. És important. El que tu deies, intenció, Míriam, per mi és on poses el foc. Quan més poses el foc en aquesta persona que m'està fent més ràbia o frustració o el que sigui que et provoqui, vas generant. Quan dius, vale, ella és com és i a mi això per què em pot servir? A part de per tocar-me els nassos, per dir-ho d'una manera. Què puc treure'n d'això, ja que no me la puc treure de sobre? Llavors, és una manera com de... intentar rentabilitzar aquell patiment, dir, aquest dolor, no m'ho puc creure, que sigui només per tocar els nassos. Però llavors has de, primer, veure això que fa aquesta persona, no té res a veure amb mi, té a veure amb ella, però les conseqüències me les empasso jo perquè la tinc de jefa o del que sigui, o de cunyada o de germana, fins i tot. I quan tu treus el sentiment de culpa de víctima, de per què em fa això, i dius, uf, això té que veure amb la seva vida, amb la seva motxilla, i jo, a mi m'arriba, però t'alliberes de pensar que t'ho està fent intencionadament, uf, baixa moltíssim la tensió.
I aquí, has dit la pregunta, per què em fa això? Aquí hi ha la clau. Què ens preguntem que fa que sigui més insostenible la relació? Si jo em pregunto per què em fa això, doncs es fa més insostenible. Com puc canviar la pregunta de manera que me n'adoni o pugui clarificar que, de fet, potser és que no m'ho fa, sinó que és que... És,
ho fa.
Ho fa.
Per
i
què
punt,
fa això?
Ho fa, exacte. Aleshores, què li puc preguntar o què ens podem preguntar que ens ajudi a les dues, si és una relació, de manera que, per exemple, podem preguntar, bueno, què podríem fer perquè la nostra comunicació fluís millor, en comptes d'atacar-la, encara que sigui internament, de que, clar, és que no flueix la comunicació perquè no em diu les coses a temps, perquè tal, perquè qual i perquè em fa això. Com puc fer un canvi de pregunta interna que m'ajudi després a crear un vincle i un pont? Jo crec que aquí que hi ha una cosa important, que és, generem ponts amb les persones o generem barreres? Aleshores, quan tu estàs a les xarxes socials, de sobte estàs generant barreres.
Sí,
de sobte pot ser...
També ponts.
També ponts, exactament. Però del que dèiem al principi, sí. El que dèiem al principi, que va entrant un munt de gent, que són com ponts, i de sobte et sents desbordat i aleshores vols fugir. O vols fugir de la persona amb qui tens problemes. I aleshores, en comptes de generar pont, generes barrera. I jo crec que el quid de la qüestió està, com puc seguir generant ponts sense que aquests ponts siguin una manera de rebre una invasió diària?
Clar. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant amb Marita Ossés i Míriam Sobirana de qui deixem entrar a la nostra ment cada dia. I efectivament, en aquesta línia, com t'ho fas, Míriam, quan, i Marita, com us ho feu quan d'entrada, no?, rebeu aquest input, aquest missatge, aquest titular, potser d'una persona que està compartint senzillament la seva opinió i dieu, ostres, això m'agradaria no haver-ho llegit, perquè no en tenia ara mateix cap necessitat, jo estava de bon rotllo, m'havia aixecat, venia del meu jardí, no? I ara aquesta opinió catastrofista o fins i tot tòxica, i n'hi ha moltes també a les xarxes, sobretot a Twitter, és on n'hi ha més, no? Doncs no tinc per què llegir-la, no?, aquesta opinió, però ja l'has llegit.
Yeah. Sí. Aquí hi ha pràctiques, per exemple, la parada d'un minut. És a dir, un minut el tens per molt ocupat o ocupada que estiguis, un minut de respirar, inspiro, trec l'aire i reconnecto amb la meva intenció vital, la meva intenció de vida, i això que acabo de llegir no sintonitza amb la meva intenció de vida. Amb la qual cosa, és com canvio de direcció. Anava cap a una banda, a través d'aquesta opinió m'està dirigint cap a una direcció, canvio de direcció. Però si no faig aquesta parada, ni que sigui d'un minut o de mig minut, que amb la pràctica ho vas fent més ràpid, potser necessites més d'un minut, no sé, però la qüestió
és... I sobretot no continuïs mirant les xarxes socials mentre fas l'aturada, eh?
Exacte. Fer una parada curteta de respirar, de calma i de reconnectar amb el que per tu és prioritari i important. I sobretot adonar-te'n del joc de la ment que entra en diàleg amb això que acabes de llegir. No, a veure, per què diu això, per què tal, per què qual, clar, que això és tòxic, no ho havia d'haver llegit, i aleshores, clar, és que com s'atreveix a dir-ho, i ja estàs amb un diàleg intern sobre el que és llegit, i no hi ha manera de parar, aleshores. Per tant, cuidado la ment, dir-li, para, ara, para, Míriam, para un momentet i respira. Amb qui vols entrar en diàleg internament? Perquè és que estem tot el dia parlant amb gent encara que estiguis callat.
Exacte.
Aleshores, queda silenci.
A l'Ofici de Viure, qui deixes entrar la teva ment? Thank you.
estava creguita. L'esclavitud és quan la ment desitja o pateix per alguna cosa, rebutja o accepta alguna cosa, sent felicitat o enuig per alguna cosa.
La meva intenció, deia la Míriam, no? O potser la meva intenció de vida, preguntar-nos-ho, però també hi ha altres preguntes, Míriam.
Sí, sí. És a dir, què et preguntes tu durant el dia internament? I aquí estem parlant de a qui deixem entrar la nostra ment. Aleshores, per ajudar-nos a decidir sobre a qui deixem entrar o no deixem entrar, ens podem preguntar, bueno, què és el que et donarà més pau mental? I potser pots dir, bueno, em donarà més pau mental si contesto tots els whatsapps, si contesto aquests missatges d'Instagram o si faig això. I després puc passar a una altra pregunta, que sigui, bueno, què és el que és millor per la meva salut? I potser és millor que me'n vagi a caminar i que deixi el telèfon en pau durant unes hores o durant una estona. Què és el que necessita el meu cos? I també, què és millor per al benestar dels altres? És a dir, no són preguntes només sobre el que m'aniria bé a mi, sinó que el que em va bé a mi anirà bé als altres. Si jo estic bé, si jo em dono un espai de calma, de pau, de tranquil·litat, això farà que pugui estar millor amb els altres. Aleshores, per exemple, tots tenim la llista de coses a fer. Hi ha coses importants, per exemple, jo doncs, estic acabant un llibre, doncs, és una cosa important, però després hi ha coses que has de contestar aquest WhatsApp, has d'enviar aquesta factura, has de pagar no sé qui, has de trucar no sé qui, tal i qual. Són petites coses, i aquesta llista de petites coses a vegades és una invasió d'aquest, l'altre i tal. I dius, és que no estaré en pau fins que contesti tot. Bueno, aquí jo crec que què és el que et preguntes, què és més important, aquesta pau mental de contestar-ho tot perquè aleshores mai acabes la llista, o què és millor per la meva salut en aquest moment i per tant serà també millor per la salut dels altres o pel meu cos, o potser hi ha una persona, una amiga que està passant un mal moment i seria millor que estiguessis una estona amb ella, però com que tens la llista d'això, això, això i això i l'altre, i són petites coses que generen soroll.
Això és molt important, perquè és veritat que hi ha la satisfacció del deure complir, el deber cumplido, és veritat. Moltes vegades la gent em diu, com connecto a mi mateixa? I dic, mira què necessites. I em diu, no, jo que fer tot el que m'he proposat fer. Bé, això és un nivell de satisfacció. Però per què? Perquè ens han educat en la responsabilitat, en el has de, i has de mereixer el lleure. Has de mereixer el teu temps lliure. I, en canvi, dic, bueno, un cop has fet això, què podries fer? Què t'aniria bé? Doncs m'aniria bé doncs, llegir, m'aniria bé ballar, m'aniria bé fer una volta per jardí. Dic, no pots fer abans una volta per jardí? Perquè a lo millor fent una volta per jardí, després fas les coses que has de fer molt millor des d'una altra perspectiva, des d'un altre punt de vista. I aquest fer una volta per jardí també pot ser el que deia abans la Míriam, atura't i respira, estigues tranquil·la, i no en som conscients de la nostra vulnerabilitat. O sigui, jo, quan ara deia, no, necessitem aquests temps i tal, però no ho sabem. O sigui, anem una mica de guais, de xulos per la vida, i no som conscients de que aquest missatge ens farà mal, aquest missatge ens canviarà
l'estat
d'ànim, per exemple. Llavors, és com prendre consciència de que necessitem, el que ella deia, pau mental, però necessitem estar en pau amb nosaltres mateixos, que vol dir, he sentit la meva necessitat del que sigui, perquè i que aquesta satisfer aquesta necessitat pot anar primer dels haig de, tinc que fer, perquè em posa en un estat d'ànim i d'energia i d'intenció molt més adequat per després complir, no?
Sí, i aquí hi ha una cosa que connecto amb lo, com hem començat al principi, que deies que si saps que plourà, agafes el paraigües, el que passa que estem en un moment de molta incertesa, inclús del temps, eh? O sigui, però bueno, aleshores, hi ha coses que no pots preveure, però sí que si generes unes petites pràctiques, aquests petits minuts de reconnectar amb tu mateix, de generar com un desaiximent, desapego, desaiximent de tots els sorolls i totes les coses. Aquestes petites pràctiques que et donguin energia, força per viure.
Que bonic. Eh? I efectivament són, ens podem ocupar poca estona, pocs segons, eh? Sí. Pocs minuts. I aquesta conversa creieu que l'hauríem tingut fa, per exemple, un segle, quan no estàvem, no hi havia ni internet, ni xarxes socials, ni telèfons mòbils, perquè un dels drames és que te rebem més estímuls que mai.
No, jo crec que no, impossible. Estem sequestrats, jo crec, sí? Literalment sequestrats. I fa un segle no estaven sequestrats, teníem més temps per ells i més temps per no fer res. I no estava tan condemnat, no?
Sí, el que ens segresten és l'atenció.
Ens segresten l'atenció, clarament.
L'atenció i les expectatives de que has de has d'estar constantment informat, constantment responent, constantment present en què tens que contestar.
Jo creies tu, exacte, si no respons, no, segons quin mail el mateix dia o l'endemà, aquí ja sembla qui sap què.
Sí, sí, i aleshores, bueno, és prendre una decisió de que no és fugir, no és fugir, però prioritzar.
Bueno, és dir, que qui mana, no? Qui en manda en tu vida, no? Sí. Aquell llibre teu. És a qui dones el poder de decidir com serà el teu dia. I si no t'ho dones a tu mateixa de bon matí, se't colaran inputs molt potents i hem de ser conscients que a vegades no tenim força, no? I ens arrossega.
No, i també depèn de l'estat d'ànim d'aquell dia, com comentaves tu, Marita, no? Sí. I no és el mateix de bon matí que al vespre, quan la persona està potser cansada. Sí. Segons quin impacte rebi, està allà deixant entrar el jardí.
Sí. Igual és cadascú sabem què és el que ens descentra. Una persona potser la descentra l'agressivitat d'algú. Una altra persona la descentra veure la tristesa o el patiment d'algú. És a dir, què és el que et descentra? Potser que et critiquin, potser que et parlin d'alguna manera, que sigui. Si tu saps que això és el que et treu del teu centre, és fer un treball de buscar, per exemple, afirmacions o frases en positiu o una imatge de tu mateixa, de tu mateix, que et connecti amb el millor de tu i que sigui com un antídot. Jo me'n recordo, bueno, ara aquí explicaré un petit secret. Jo quan era petita, això que ens posaven les vacunes del tètanus i tal, jo sempre em desmaiava. I aleshores me'n recordo una vegada que em va ajudar la meditació, deixar de desmaiar-me amb les injeccions i tot plegat. Una vegada la noia que em va posar el tètanus, de seguida estava posant l'antídot. I m'ha quedat aquesta imatge, dic, fixa't, quins són els antídots quan algú et dona una injecció que se't fica a dintre, quin és l'antídot per contrarrestar-ho. I és trobar els teus antídots. Igual podríem fer un programa, això. Quins són els teus antídots?
Clar, que cadascú té els seus.
Sí, sí.
Doncs, ostres, aquesta, déu-n'hi-do, i ara ja ho tens superat, no?
Ah, sí, sí, sí. Però va ser gràcies a la meditació. Va ser gràcies a la meditació, sí. I a respirar, i no passa res. Però és que és com una cosa, un objecte estrany, no?
És una agressió.
És una agressió, i me'n recordo de nenes fent cua... perquè ens tenien que posar la vacuna. No sé si tu també ets així.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fi.
La Míriam, en el seu llibre Meditació Contemplativa, diu: per entrar en el silenci cal relaxar l'activitat mental, silenciar la xerrameca de la ment, no per repressió, sinó deixant de fer-li cas, de manera que els pensaments van minorant la seva intensitat i velocitat fins que deixen d'aparèixer a la pantalla de la ment. Per tant, hem començat parlant de meditació i tornem acabem també parlant de meditació de nou, amb el benentès que hem donat, em sembla, com moltes eines en aquest programa, que no necessàriament passen per la meditació, no? La meditació és una gran eina, i estem d'acord, però potser no tothom, no és per tothom, o tothom no és per la meditació, diguem-ne.
Sí, i es tracta de... La meditació, una de les coses que s'ensenya és a on posem la nostra atenció. I jo crec que aquest és un dels temes que ha sortit bastant aquí en el programa d'avui. A on poses la teva atenció. I la meditació t'ajuda a redirigir la teva atenció, però hi ha moltes altres coses que ja hem anat dient que també t'ajuden.
Sí, ara que està tan de moda la neurociència, no? I ells ens expliquen que la ment o posa atenció o pensa. Si tu estàs pensant, he de posar la rentadora, no estàs
parant atenció a...
No, però tu pots dir, ara em concentro amb la respiració o amb aquesta espelma. Llavors comences, respires i l'espelma. Llavors quan fas això, és veritat que la teva ment descansa, però en el moment en què penses, ai, he de posar la rentadora, he d'anar a buscar el nen, he de no sé què, vol dir que ja has retirat l'atenció de l'espelma, perquè és impossible, el cervell no pot fer les dues coses a la vegada. Llavors, qui no mediti pot fer perfectament dir, ara em concentro, és igual, amb el clauer. Estic un moment pensant, només no pensant, posant la meva atenció amb el clauer o amb les plantes dels meus peus, m'és igual. I, no, i és una manera de meditar, no? És meditar, al final, és, o el mindfulness, que és una varietat del que abans dèiem meditar, és viure el moment present. Jo tinc un fill que em diu, és que això, jo quan jugo a futbol deixo de pensar, i en els moments pitjors d'un disgust amorós, d'un tal, allà era només la pilota, el company, i jo li deia, doncs això és la teva meditació.
Totalment.
Perquè és donar un break a la teva ment i només estar en l'atenció.
Marita Ossés, Míriam Subirana, ha estat un plaer. Gràcies per venir.
Moltes
a l'Ofici de Viure.
Igualment, gràcies, Gaspar.
Gràcies també a totes les oients, tots els oients, en nom de Blanca Busquets, el guió, de la Núria Ventura, la producció, i d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica. Una abraçada, fins aviat.